Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Ja ho sentiu, a Espanya reconeixerà l'estat de Palestina el 28 de maig. Ho ha dit aquest mateix matí el president espanyol Pedro Sánchez des del faristol del Congrés i dimarts que ve la proposta s'aprovarà en el Consell de Ministres. Un missatge d'esperança per un poble palestí que pateix els atacs d'Israel, recordem, des del 7 d'octubre del 2023, després de l'atac terrorista de Hamas que va acabar amb la vida, recordem-ho, de 1.200 persones i 200 civils segrestats. Aquesta hora continua el Congrés dels Diputats, aquesta sessió de control al govern espanyol. Però bé, ens fixem en aquest anunci que ha fet avui el president Sánchez. I és que ha tingut conseqüències. El govern d'Israel ha cridat a consultes la seva ambaixadora a Espanya, a Rodica Radian Gordon, i també l'ambaixadora espanyola a Tel Aviv, que és l'Anna Maria Salomón Pérez. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, ha titllat de bogeria i premi al terrorisme l'anunci de Sánchez, al que Noruega i Irlanda val a dir que també s'hi han sumat. Per valorar com ha rebut la notícia el poble palestí a casa nostra, és un plaer saludar aquesta hora, que diria que ja ens escolta, amb Mohamed Said, que és president d'Amics de Palestina a Barcelona. Mohamed, què tal? Molt bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Mohamed, us esperàveu aquest anunci de Sánchez que ha fet aquest matí?
La verdad que sí. Y la verdad que sí, esperamos hace mucho tiempo que España da este paso tan importante que ella ha dado en el 1978, cuando la primera vez que el presidente Arafat, en paz descanso, visitó España y Europa. Yo creo que esperamos con un tiempo bastante largo para que España da el segundo paso, que es reconocer el Estado palestino.
Clar, d'alguna manera, Mohamed, entenc per les seves paraules que creieu que l'anunci de Pedro Sánchez arriba tard.
Sí, yo creo que es un momento histórico, la verdad, donde y es un paso muy importante para, especialmente para apoyar la solución de los dos estados que está el mundo viviendo hace mucho tiempo, que el gobierno israelí quiere y está destruyendo cada día con su política que está llevando a cabo en Cisjordania y en Gaza.
Tu creus que no hi haurà pau a l'Orient Mitjà sense que Palestina i Israel tinguin el seu propi estat, Mohamed?
Yo siempre digo, estoy seguro, si no hay dos estados con respeto mutuo y que vivan en paz, yo creo que la zona y el Oriente Medio nunca va a vivir en paz, porque no se puede eliminar 8 millones de palestinos de la zona, es imposible. Y más, es una generación, es que llevamos desde el 48 con una política de destrucción, de ocupación, de racismo a nuestro pueblo. Yo creo que ya es el momento de todos estos países europeos que dan este paso que ha dado España, Irlanda y Noruega, porque esto facilita la solución de los dos estados y obliga al Estado de Israel a dar un paso en este momento.
Per tant, d'alguna manera, Mohamed, pel que dius, el fet de que aquests països reconeixin Palestina, creieu que pot tenir conseqüències en el conflicte amb Israel?
La verdad es que eso depende de si el Estado de Israel sigue encerrado en su política de no aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas, las resoluciones de los dos estados y con el reconocimiento de 139 países en el mundo al Estado palestino. Yo creo que es un error, va a ser histórico para el Estado de Israel. Yo creo que es el momento que empieza a pensar en esto, porque no habrá paz en la zona mientras el pueblo palestino no tenga su derecho a tener su Estado independiente.
Avui al Fabricació Pròpia estem parlant amb el Mohamed Said, que és president d'Amics de Palestina a Barcelona, després de l'anunci d'aquest mateix matí des del Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez doncs, anunciava que Espanya reconeixerà l'estat de Palestina el proper dimarts que ve. Mohamed, quants palestins viuen ara mateix, en aquest moment, a Barcelona?
En Barcelona hay casi, yo calculo sobre entre palestinos, sus mujeres y sus hijos, casi 1,000 personas. Y estamos, la verdad, estamos celebrando con esta decisión de estos tres gobiernos la victoria que hemos luchado muchas veces en España como estudiantes y como españoles ahora, porque para nosotros España es la segunda patria, que ya es el momento de que da el paso esto, la verdad.
Clar, Mohamed, ara tu deies 1,000 persones que estan ara mateix, 1,000 palestins, no?, que viuen en aquest moment a Barcelona. Tu ens pots confirmar si n'han arribat molts més des de l'inici del conflicte amb Israel?
No, la verdad que no, la verdad que no, la verdad que no. Nosotros siempre hemos luchado por la paz y por la justicia y por el respeto mutuo. Yo tengo amigos israelíes aquí en Barcelona y siempre hemos hablado de hay que solucionar este problema, porque no se puede seguir, porque el que está pagando todo el sufrimiento son los dos pueblos, y esto hay que acabarlo de una manera. Esta manera es los dos estados con un respeto mutuo y vivir en paz en la zona.
¿Crees que algún día arribará la paz?
Yo espero que sí. Yo soy pesimista, como siempre, pero yo creo que habrá un día que ser optimista. Yo creo que con estos pasos que ha dado estos países, y esperamos los países europeos dan este paso para solucionar este conflicto que dura desde el 48.
Claro. Deixa'm preguntar-te també, ja per acabar, Mohamed, clar, es calcula que en terreny palestí han perdut la vida un total de 32.414 persones des que va començar la contraofensiva d'Israel. Com és viure aquesta tragèdia també des de la distància, no? Perquè els palestins que viuen a Barcelona deuen patir igualment pels seus familiars i amics.
La verdad que vivimos esta situación con un sufrimiento diario. Y lo que pone que no son 35.000. Nosotros calculamos que hay más de 100.000, porque todavía los que están debajo de los escombros, no sabemos la cantidad de muertos que hay debajo de los escombros de los edificios. Y no sabemos cuántas miles de personas han sido enterrados sin pasar por los hospitales. Esta cifra, lo que está dando de 35.000, son los que han pasado por los hospitales.
Claro.
Pero hay muchísima gente que han entrado a sus familiares sin pasar por los hospitales. Nosotros, más o menos, como estamos en contacto con nuestros familiares, hay muchísimo más, muchísimo más. Yo creo que ellos calculan sobre 100.000 personas.
Mohamed, ja sé que li he dit que era l'última, però va, la penúltima, perquè sé que, o sigui, que gràcies per atendre's la trucada, sé que té molta feina, cosa que agraïm moltíssim, doncs, que ens permeti aquest temps. Creu que el govern de Pedro Sánchez, després de l'anunci d'aquest matí, és molt probablement, o no, això ens ho ha de dir vostè, el govern que ha fet més pel poble palestí?
Yo creo que tiene que hacer más. Yo creo que ese es uno de los pasos más importantes que ha dado España en este tiempo. Yo creo que faltan muchos pasos para dar, que es el trabajar en la comunidad europea para que muchos países puedan dar este paso, para que prohibir vender armamento al Estado de Israel, para apoyar la Corte Penal Internacional. Hay muchos pasos que hay que dar, pero el primer paso, el más importante, que es esto, que reconocer al Estado palestino y al pueblo palestino que tenga su derecho de tener su Estado.
Ara sí, l'última, Mohamed. Us sentiu vosaltres segurs dels palestins a Barcelona, a Catalunya? O amb l'inici del conflicte amb Israel ha crescut el sentiment d'inseguretat?
No, la verdad que siempre tenemos confianza y la convivencia en Cataluña ha sido siempre muy positiva. Nosotros hemos sido recibidos con los brazos abiertos por el pueblo catalán, y siempre Cataluña y su pueblo han apoyado la causa palestina. Eso es de agradecer toda la vida. Yo creo que no hay nada que opinar sobre este asunto. Estamos seguros aquí y trabajamos codo a codo con las organizaciones y todos los representantes de la sociedad civil catalana a favor de la causa y especialmente a favor de la paz. Eso es lo más importante que nosotros siempre hemos hecho.
Mohamed Said, president d'Amics de Palestina a Barcelona, moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Una abraçada ben forta.
Un abraço.
El Mohamed Said, com dèiem, president d'Amics de Palestina a Barcelona, ens ha fet aquesta valoració d'aquest anunci que avui feia el president Pedro Sánchez des del Congrés dels Diputats. Espanya reconeixerà l'estat de Palestina el proper dimarts. Doncs un anunci en què un anunci de Sánchez al que Noruega i Irlanda també s'hi han sumat. Veurem què passa la setmana vinent, però de moment teníem aquesta valoració, com deien, del Mohamed Said. Ara mateix, 2 minuts que passen d'un quart de 5 de la tarda.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Mira. Pots explicar que m'estic traient la jaqueta?
Sí.
Olga Vallejo.
Estic a punt.
Sí. Exacte. Ara us explicaré una interioritat. Olga Vallejo, mira, normalment té molt de fred. Però ha passat una cosa.
Se m'ha escapat un badall. M'estava preparant. Se m'està oxigenant el cervell.
Clar. Que estàs nerviosa, també, perquè diuen que...
No.
No? Això m'ho vas dir tu? Que quan estem nerviosos badallem més?
No sé, no. Mira, a mi una cosa que m'agrada molt de fer ràdio és que no em poso nerviosa.
No, això sí que ho tens, que és veritat. Això, no? Això per tu és,
perquè quan...
és natural.
Però tu et poses nerviosa?
No, a veure... O sigui,
ara, potser hi ha coses que et fan més il·lusió o sensació o impressió o tensió.
Ui, te n'explicaré una... Que és la setmana que ve.
Què ha passat? Què passarà?
L'illa deserta.
Oh!
Ja no dic res més. Els protagonistes.
Que bé, no?
Saps qui?
Ja estaria nerviosa, ja.
Jo ja estic nerviosa. M'ho ha dit el Francisco avui i jo ja estic...
Clar, però això són situacions puntuals, no? Hi ha dies que potser... O potser fas una trucada i saps que parlaràs amb algú i...
I escolta, i després et trobes Isaki Lacuesta, per exemple. Clar, o sigui, gran cineasta. I parles amb ell.
Quin plaer, sentir-lo.
Bé,
tu conversar amb ell, jo ho estava veient des de l'altra banda.
Però, o sigui, però, clar, ha estat una conversa compartida, però que et trobes gent, no?, que dius, ostres, tu, val la pena. No?
Sí, quin gust, quina sort, quin privilegi de feina.
Sí, totalment. I ell, no?, com és, i conèixer, doncs, a mi m'apassiona molt conèixer gent com a l'Isaki, no?
Sí.
Gent que està aquí dalt, però segueixen amb una naturalitat i amb una humilitat. Bueno, a mi m'ha donat aquesta sensació,
sí,
no sé si
tal qual.
La sensació. Segundo premio,
Sí, l'haurem de veure aquest cap de setmana,
aquest
no?
Aquest cap de setmana s'estrena a la gran pantalla. Uau, tinc unes ganes. A veure si puc trobar un buit a la meva... Mira, un buit a la meva agenda. Gestionem les agendes. Com ho portes tu, això, de gestionar agendes?
Bé, jo faig el que puc.
Tu fas magníficament. Doncs avui la Lara Torrano, a partir de les 5, ens explicarà com ho hem de fer, això.
Ai, doncs l'escoltaré amb molta atenció.
I com dir que no, que a vegades és que a mi em costa una mica dir que no.
Sí.
Bé, jo no et diré que no a res de tot el que ens portis avui.
És que avui... Bé, avui com tots els dies, valen molt la pena.
Què, per on comencem?
És que avui et porto una mica de poti-poti. Hi ha novetats i altres documentals que estan linkats a les novetats, uns altres que no són tan nous, però que em sembla que tenen molt a veure. El que crec que avui serà una secció on les emocions estaran molt presents. O sigui, podrem riure, podrem plorar, podrem gaudir... I pensar que no és una emoció, però que també és útil i que a vegades pensant generem emocions. Comencem rient.
Pepe Rubianis, servidor de vostès.
TV3, Uganda.
Nairobi,
Síria,
Lago Borra,
Faisal Mer,
Gracias,
Lago Victoria,
Oloitoktok,
Enya.
Passin, senyors, passin. No es perdin l'espectacle.
Doncs tal qual, és un espectacle. Això és una sèrie documental que es va estrenar tot just la setmana passada, El món de Pepe Rubianes, la teniu al 3CAT, guió i direcció de l'Àlex Solà. Són tres capítols d'uns 30 minuts. I, a veure, clar, si t'agrada el Pepe Rubianes...
És el teu documental.
Doncs l'has de veure, clar. No? Perquè és entranyable. És com tornar a veure un tiet, algú que tens molt bon record, que sempre t'ha fet riure o somriure, o que t'ha fet gràcia. Llavors, és meravellós. I jo no sabia això del Pepe Rubianes, que és que li encantava viatjar, que potser ho sabia tothom, però jo no sabia que li encantava viatjar o no ho recordava. I aquí el que fan és... Han recuperat un munt de documentació, informació del Pepe Rubianes, perquè ell viatjava carregat, viatjava amb llibretes, però no una ni dues llibretes, diferents llibretes, com una desena de llibretes de diferents mides, prenia notes de tot, dibuixava uns dibuixos... Home, doncs no està al Museu del Prado, però... que dius, ostres, que
pues
bé que dibuixava,
bé. Mira,
no?
Veus?
La càmera de fotos, casets, i ho anaven registrant tot per no oblidar-se de res, perquè ell sempre deia que si ell expliqués el que estava vivint en aquells viatges, la gent no s'ho creuria. I, de fet, moltes de les coses que li passaven en aquests viatges són el que després explicava dalt de l'escenari. I han aconseguit això, recuperar aquestes imatges... fragments dels diaris, a banda de testimonis, i anar veient què li passava en tot, bé, en aquest periple que va fer pel món. Són tres capítols, Kènia està molt i molt present, comencen amb Kènia, que és un dels seus països preferits, a banda de Cuba, i deien que hi ha testimonis, per exemple, tenim allà que els han entrevistat per l'ocasió del documental a la Carmen, a la seva germana, l'Albert Amigó, que és guia turístic i que van viatjar junts durant 9 anys i que eren amics, la Maria Rosales, que era regidora de teatre, també van viatjar junts, amb Pep Molina, que és actor i que també eren amics i van fer molts viatges junts, l'Eduard Rodergues, el realitzador, l'Ernest Folk, editor i l'editor dels seus poemes africanos. I mira... Tu passes molt bé.
T'has passat bé.
Tu passes bé, estàs somrient tota l'estona i t'arriba aquesta humanitat del Pepe Rubianes, no? Veus que era bona persona. Que era bona persona, que volia ajudar. Que ell tenia molt clar que ell no volia anar a fer de turista, sinó que volia viure als llocs on estava. També és una època en la que no anaves amb Google Maps, no? I, però que era fàcil equivocar-te, que era un home molt generós, que convidava els amics a viatjar i li agradava dir, doncs anem per aquí, que això ja ho he vist, ja ho veuràs, aquí, aquest dia restaurant, aquí, no sé què... Aquí.
Rubianes.
Rubianes total.
Rubianes.
Per tant, és una delícia que te la mires d'una tirada i que és com un documental d'una hora i mitja.
Molt bé, eh?
I han fet una cosa fantàstica que hi ha molt d'amor i que es nota, que és que hi ha un moment que sents la veu en off del Pepe Rubianes, i veus veu en off Pepe Rubianes, i la IA està en majúscules perquè ha estat veu generada amb intel·ligència artificial...
Oh, ben trobat!
...que llegeix que... els diaris... del Pepe Rubianes.
I que, és amb la veu que...
Amb la seva veu generada a través de la intel·ligència artificial, clar, amb tots els àudios que tenen del Pepe Rubianes. Per tant, se t'encomana aquest entusiasme per viure, per viatjar, per descobrir, per compartir, per estimar i per somriure, perquè és que crec que no hi ha ni un plànol en el que no somrigui. Una vegada que després de no sé quantes hores es troben que a la porta un parc natural o un lloc que anaven a veure...
Alguna cosa els hi passa,
està
no?
Està tancada. I llavors sí que fa així una mica de morros, però dos segons i pum, ja fa la broma.
El món de Pepe Rubianes, el 3CAT.
El 3CAT. M'ha encantat.
Escolta, tenim una altra estrena, tot i que l'esperit, dius, i la temàtica no tenen res a veure.
Sí,
o sigui, canviem de registre.
Completament diferent, però molt necessari. Aquest dilluns es va estrenar a les 20 hores. A primera hora vaig intentar veure'l i posava fins les 20 hores. A RTV Play, per tant, també està a la xarxa i és gratuït. Suicidio, el dolor invisible.
Cuando lo haces, piensas en todo el mundo y eres consciente de lo que puedes llegar a causar, pero sientes un dolor tan grande.
Yo lo que quiero es que pare ese dolor. Y como quiero que pare ese dolor, entiendo el suicidio como la única vía.
En el último trimestre de este curso, tres personas me han dicho yo he intentado o he estado al borde de un suicidio.
Nos cogieron a mi hermana y a mí. Nos dijo que,
que mi padre murió por suicidio.
Bé, és el típic tema que segur que hi ha moltíssima gent que ja està pensant, doncs no el miraré, em fa impressió, em fa mandra, em porta records, em fa por, potser, però a mi em fa la sensació que és molt important parlar del suïcidi. Recordem que és la primera causa de mort no natural entre els joves de 15 a 29 anys, que a Espanya...
Això és una barbaritat.
Cada dia moren 11 persones per suïcidi, de qualsevol edat. Però cada dia a Espanya moren 11 persones per suïcidi. Aquest suïcidi, El dolor invisible, són 4 capítols del documental, per tant, sèrie documental, durant entre 30 i 45 minuts, on clarament es parla del suïcidi i obertament. I a banda d'aquests 4 capítols de la sèrie documental, han fet un podcast, que són 3 capítols, amb en Toni Garrido, amb el periodista Toni Garrido. El documental està dirigit per la Conchi Cejudo, i el que veiem és tota gent vinculada amb el suïcidi, supervivents de suïcidi, tant persones que han tingut una tentativa de suïcidi com els familiars de persones que s'han suïcidat, que també són supervivents de suïcidi, professionals que acompanyen tant els familiars com a supervivents, psicòlegs, bombers, famílies, artistes que fan projectes sobre salut mental. I crec que és una sèrie que evidencia la necessitat de parlar del suïcidi. Per exemple, hi ha un moment en el que veiem un grup de professors que estan parlant, perquè com gestiones quan a la teva aula algú s'ha suïcidat? Com ho fas amb la resta de companys de classe? Hi ha una mestra que diu el que et surt de forma natural és que el dia següent aquella taula d'aquell alumne que ja és mort no estigui, ni la taula ni la cadira. Però és una manera que inconscientment ho fem de tapar el dolor, quan el que hauríem de fer és compartir aquest dolor. Perquè no se'ns quedi enquistat a dins, no? I que es poden fer moltes coses. Es podria posar la taula i la cadira al principi, a l'entrada de l'institut, els companys podrien deixar-li notes, escriure com se senten. Aquest primer capítol de fons estem sentint el Mary Chain de la Zahara, perquè una de les dues protagonistes és la Zahara, que explica, la cantant, explica que ella amb 12 anys patia bullying i que a més va patir abusos sexuals. Una altra de les protagonistes és la Bea, una noia de 19 anys que també ha tingut tentatives de suïcidi i va tenir trastorns de la conducta alimentària. I tens el...
Ostres, deu impressionar moltíssim.
Sí.
No? Perquè, ostres, la Bea, no?, que dius, no?, que de 19 anys...
19 anys, i la Zahara en té 39 i diu, fa tot just 2 anys que jo he estat capaç
d'expressar... De poder-ho explicar.
Clarament tot això, tot i que ella va començar amb 12 anys a fer música, i diu que per ella és un canal d'expressió que l'ha ajudat a sobreviure i a ser capaç de superar aquesta situació. Perquè el que estan parlant a tots els capítols, quan acaben, diuen, sobretot, si sents aquest dolor, has de parlar amb algú. I per qui no l'està sentint, però se li apropa algú que li reclama ajuda, escolta'l. Escolta'l i no pateixis per si potser no tens la solució ni la resposta adequada, perquè potser l'únic que necessita és que estigueu plegats i respireu junts, o juntes.
Sí, sí.
No?
És compartir això. El mateix espai, no?
I és molt de... Un bomber, per exemple, que s'ha especialitzat en acompanyar a supervivents, que és en Sergio, no? Com ell va patir un estrès posttraumàtic després de recuperar el cos d'un noi que s'havia suïcidat. I et fan pensar, dèiem que pensaríem i que ens emocionaríem, perquè diuen que el diccionari, si llegeixes suïcidi, diu acte lliure i voluntari de treure's la vida segons... no? I diuen, clar, és que no és voluntari. El que explica la Bea, aquesta noia de 19 anys, i la Zahara també, és tu sents que ja no pots suportar més dolor i l'única manera que s'ha tacut és deixar d'existir, per tant, deixar de viure. Però m'agrada molt un missatge de la Zahara, que diu, explica que quan tu et vols suïcidar i ets tan jove que possiblement no ets capaç d'imaginar un futur, però que sí que existeix aquest futur, si tu vols, i demanes ajuda, clar, que el futur hi és. I diu que l'única manera de poder suportar aquest dolor no és el suïcidi, que hi ha altres formes i que parlar-ne és la manera més ràpida.
Per poder...
No? I que així és com van acabant tots aquests capítols de la sèrie. El primer capítol es diu Les xiques de les cicatrices.
Quants capítols són?
Són 4.
Són 4.
Dèiem, entre 30 i 45 minuts. La segona, el protagonista és el Sergio, però parla amb molts grups de gent. El tercer és l'estigma. Veiem familiars i amics de persones que s'han suïcidat i com ho han viscut. I el quart són tres testimonis, la Cristina, l'Eneco i la Xisca, supervivents. Una, el marit va morir per, es va suïcidar, l'altra el pare es va suïcidar i l'altra el germà es va suïcidar. Treballadors del servei d'emergència... O sigui, jo entenc que és un documental que costa posar-t'hi.
De pell, no?
Mm? Mm. Però que val la pena.
Doncs el trobareu a...
RTV Play.
RTV Play. Mira, del suïcidi t'ha fet pensar, dius, no? En un altre documental on es para justament l'atenció al que seria la salut mental.
Es tracta de Desnudos, que fa aquest joc de paraules, des-nudos, de despullats, perquè et mostres, perquè parla de salut mental, però també de gent que és capaç de desfer els seus propis nusos.
¿En qué momento te das cuenta de que tienes un problema?
¿Qué fue lo primero que sentiste con la pérdida de tu madre?
Desnudos és el resultat d'un projecte de sensibilització de l'obra social de Sant Joan de Déu sobre la salut mental. En varen parlar fa un o dos anys, no? quan es va estrenar. Són set converses on els protagonistes pateixen algun tipus de problema de salut mental. Ells i els seus companys de conversa, que són pares, germans, parelles, amics, companys de feina o grups de suport, parlen sense embuts, sense presses i amb el cor.
Que bé.
Que és molt necessari.
Sí.
El realitzador i editor és en Marc Juan i la direcció és de la Diana Caselles i la Txell Esteve. Mm. I les diferents parelles parlen de l'ansietat, quan es pateix un TOC, per exemple, una parella com conviu amb la depressió d'ell, una mare i un fill sobre l'addicció al mòbil i als videojocs, companyes d'un grup de dol per suïcidi, una per la mare i una altra per la filla, dues persones que són mare i filla que han patit trastorn de la conducta alimentària, un cuidador i un pacient. I mira, jo em quedo aquí, quan el vaig... L'he vist més d'una vegada, aquest documental.
Sí?
I sempre se'm posa la pell de gallina en molts moments, però hi ha un moment que em sembla colpidor, que és quan el Max i la Marisa, que és aquest noi que ha patit addicció, i la Marisa és la seva mare, funciona com estan un davant de l'altre, totes les parelles, hi ha una taula, un espai ampli, sense res que interfereixi, tu només els veus amb ells i estàs per la conversa, i van agafant unes targetes que hi ha sobre la taula on hi ha preguntes. I aquest és com l'impulsor de la conversa, no?
Sí.
El detonant de cadascuna d'aquestes preguntes.
No?
I una de les targetes diu, què canviaries? El fill li diu a la mare, tu què canviaries de tot això? I la mare li diu que res, perquè si no, ell no seria qui és ara. Ai, mira. I em sembla... Això ja és una mostra de com d'íntim, de personal i de sincer és aquest documental, que val molt la pena, que es diu Desnudos.
Desnudos.
I que està a Filmin.
Sí, està a Filmin, eh? Uh-huh. El podrem trobar a Filmin. Va, que encara ens queda temps. Tres, uns minutets amb la Olga Vallejo, parlant de documentals.
I aquest és una recomanació que em va fer justament en Marc Juan,
Dita,
que és el realitzador de Desnudos,
sí,
i em va dir, has vist Memòria Infinita? I li vaig dir, no, i em va dir, doncs, ja, pots mirar.
Ja fas tard.
Ja l'he mirat i us el recomano.
Es que te quiero mucho. Hola.
Memòria Infinita és un documental de l'any passat, és un documental xilè, està filmant, dura una hora i mitja, està dirigit per la Maite Alberdi i ens explica la història de l'Augusto Góngora, que era periodista, va morir l'any passat, i de la Paulina Urrutia, que és actriu, i la seva parella. Va ser ministra de Cultura al govern de la Michelle Bachelet, ella. A ell li diagnostiquen un Alzheimer i ella el cuida, l'estima i l'acompanya. Jo crec que això, sobretot, aquest documental, és una història d'amor. D'una parella que arriba després de 20 anys de ser parella i d'estar junts, decideixen casar-se perquè coincideix amb el moment del diagnòstic de l'Alzheimer i ho fan com un acte simbòlic d'amor.
Yeah.
No? I a partir d'aquí és quan comencen a filmar el seu dia a dia. Els enganxa la Covid pel mig, que no sabem si és coincidència, però que fa que el deteriorament d'ell sigui cada cop més evident, cognitiu, motriu... Però sempre hi ha amor, sempre hi ha sentit de l'humor, sempre hi ha ganes d'estar bé, i et fa pensar com quan ja no saps ni qui ets, et queda la teva essència. Que és una mica el que t'explicava fa uns dies la Victòria Pagès, Ostres, quan va venir, no?
Que fora, eh?
Parlant d'amnèsia al TNC, i parlava de la seva mare, no? Sí. D'aquella connexió.
D'aquella connexió, d'aquella mirada, no? I ella animava la gent, no? Que continuessin, no? Per molt que podia costar, no, el camí.
Doncs aquí el que veus és aquesta essència, no? I t'imagines com era l'Augusto Góngora abans de l'Alzheimer, que era algú molt vitalista, molt alegre, amb moltes ganes de viure, molt compromès amb la vida i amb la societat amb la que vivia, perquè ell era periodista i per ell la memòria era especialment important, perquè com a periodista va explicar què passava a Xile des que va arribar l'Augusto Pinochet al poder, al 73, tots aquells anys de dictadura, fins que torna la democràcia al 1990. I va fer un llibre amb altres companys, va estar molts anys fent la recerca, i a la presentació del llibre, quan ell encara no estava malalt, parla de la memòria i diu com és d'important la memòria, no per quedar-te ancorat en el passat, sinó per a pensar cap endavant sabent d'on vens. I és molt bonic, aquest documental, i bueno, és d'aquells que potser sí que ens faran plorar.
Escolta, Déu-n'hi-do avui, eh?
Sí.
Ja ens has avisat que portaves una mica de tot.
És una mica de tot. I clar, després de Memòria infinita, la veritat és que pensava, sí. Bueno, i ara què miro?
És aquella sensació, no?, que a vegades havíem parlat amb l'Anna Ira, no?, de dir, i ara què?
Clar.
És que ara m'he quedat que no...
Tens un buit,
sí,
que res pot estar a l'alçada, no?
I què? I n'hi ha alguna que...
Doncs mira,
has trobat alguna cosa?
Et diré que he decidit de què serà la propera secció.
Sí?
Que serà documentals que ens facin riure.
Ho necessites, no?
Sí, perquè en aquesta cerca que m'ha costat de trobar coses que ens facin riure,
què?
He trobat un que, mira, no saps si riure o plorar.
Our guests today in the studio are The National.
We're about to talk to a band called The National.
This is one of the most talked about bands on the planet.
The new record is blowing up. Number 3 on the chart.
Els protagonistes són The National, aquesta banda d'indie rock de Nova York de finals dels 90. El títol del documental és Mistaken for Strangers. Mm-hmm. Està filming, també una hora i mitja, és de 2013, per tant té més de 10 anys. I és el documental de The National. Està dirigit per en Tom Berninger, germà de Matt Berninger, que és el líder del grup. Per tant, el líder del grup dels The National han de fer una gira europea i li diu al seu germà: voldries acompanyar-nos? I el seu germà, que viu a Cincinnati i que no saps exactament a què es dedica, però ha fet un parell de curtmetratges o mitjametratges, els acompanya a la gira. Al final sembla que és que el líder de la banda ha volgut fer-li un favor al seu germà perquè tingui alguna cosa a fer. Els companys de la gira li diuen: mira, tu formes part del personal tècnic, has de fer bé la teva feina, has d'assegurar-te que el camerino està tot el que necessiten, avisar-los a temps perquè arribin al concert, no?, que tot vagi pim-pam-pam com una seda. Però a veure, el Tom és una mica desastre. Per això et deia que no saps si riure o plorar. No fa la feina bé fins al punt que l'acomiaden, perquè et facis una idea, i ell va rodant un documental.
Ell va fent la seva.
Al final, el resultat és aquest Mistaken for Strangers,
sí,
no? Però, clar, unes preguntes que penses... O sigui, ho està preguntant de veritat? Però com pot ser que els estigui preguntant això? La banda ja ha acabat el concert, han recollit tot i marxen, i dues hores més tard se n'adonen que en Tom, el germà del líder dels The National, s'ha quedat en un bar prenent unes cerveses i no s'ha adonat que tothom marxa. Per tant, és allò que, segons com t'ho prenguis,
sí,
et fa molta pena.
Sí.
I segons com t'ho prenguis, rius molt. O sigui, si tu penses que és un guió de The Office, riuràs molt.
Molt.
Perquè pensaràs, quin desastre, no?
Sí.
O sigui, com pot ser? Tot surt malament.
Però tu t'has sortit.
A mi... a mi m'ha funcionat. A mi ha fet la funció del que jo volia. Estar molt bé veure també com és una banda, no? Com és algú que feia una feina normal i corrent i de cop té fans arreu del món, com és la seva relació amb la seva família, amb els seus amics, amb la resta de grup, com si rasques una mica la resta de companys del grup. Potser sí que els molesta una mica que tu siguis el líder. I, vaja, diria que lliga, sembla que no, però lliga amb els temes que hem parlat abans, que és la importància de tenir una xarxa, de tenir un germà que et doni una oportunitat, sí, i una altra, i una altra, i una altra, que et donin suport, que t'escoltin, i cuidar les relacions que tenim i la gent que estimem.
Doncs escolta, aquest Mistaken for Strangers, no?
Mistake is for Strangers. Està a Filmin.
És del 2013.
Sí, era el moment del boom de la banda. Va començar el 99. Els va costar, ells expliquen, els primers anys, com feien concerts, que estaven pràcticament sols, que tot funcionava malament... està bé. Ara, si m'hagués de quedar amb algú que fa espectacle i que t'ho passes molt
Rubianes,
bé, queda't amb el Pepe Rubianes. Si tens ganes d'intimitat, queda't amb Desnudos. Si vols atrevir-te a escoltar temes que potser no t'interessen o et fan molta por, queda't amb el Suicidio, de RTV Play, i si vols gaudir amb una història d'amor, encara que és molt dolorosa, queda't amb La Memòria Infinita.
Mira, doncs jo em quedo amb tu, Olga Vallejo.
Molt bé. Què et sembla? Fantàstic.
Va, i nosaltres també ens quedem amb la Rosa Maria Jané, perquè d'aquí una estona anem a parlar d'una nova entitat social que ens porta aquí a Fabricació Pròpia. Avui Maica Velasco està a punt d'entrar, que ella és coordinadora del Servei de Famílies Col·laboradores, que, Olga, és una entitat que dona un cop de mà a aquelles famílies que ho necessitin.
Ui, que són moltes.
Ja veureu, sí. Ara tot seguit ens ho explicarà la Maica Velasco amb la Rosa Maria Jané. Gràcies, Vallejo.
Un plaer.
Vinga, ara tornem.
Ràdio Estel. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho. oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle?
Bé, ja sabeu que cada 15 dies ens visita la Rosa Maria Jané, redactora del setmanari Catalunya Cristiana, per presentar-nos un projecte social que val la pena posar en valor. Rosa Maria, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, quin projecte ens presentes avui al Fabricació?
Doncs mira, avui per presentar l'entitat us demano que imagineu alguna d'aquestes situacions. Ens posem, eh? Primera, família monoparental en què la mare o el pare s'ha d'operar i no té a qui deixar l'infant durant aquests dies. Primera situació. Una altra. Sobrecàrrega dels progenitors i necessitat d'unes hores de respir o temps per a gestions. Una altra. Mare o pare que ha d'anar a treballar alguns caps de setmana, nits, vacances escolars i necessita suport en la cura dels infants. I encara una altra. Mare o pare que està en convalescència i no pot fer-se càrrec de l'infant durant una temporada. Són unes quantes, només situacions, i no ens les hem d'imaginar, perquè són situacions reals. Potser algú de qui ens està escoltant l'està vivint, l'està patint. I són situacions que provoquen un alt nivell d'estrès, de preocupació i de neguit a moltes famílies que necessiten un cop de mà en la cura dels seus fills.
Clar, i entenc, Rosa Maria, que aquí entra en acció doncs, el Servei de Famílies Col·laboradores i justament doncs, per conèixer qui és aquest servei, hem convidat avui la seva coordinadora, que és la Maica Velasco. Què tal, Maica? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
tarda.
Maica, des de quan funciona, no?, aquest servei i com vosaltres vau detectar aquestes necessitats, no?, de les famílies que ens deia ara, no?, que ens feia imaginar la Rosa Maria i que són molt reals.
El servei és molt antic. El servei que pertany a l'Ajuntament de Barcelona i que ara mateix està gestionat per la Fundació Surt és un programa que porta en actiu quasi 40 anys. La detecció té molt a veure amb el ritme i amb la vida de les ciutats, i és que a les ciutats estem com molt sols, molt individuals, no? No comptem amb aquella tribu, amb aquella família, amb aquella xarxa que es poden tenir en poblacions o en ambients més petits, no? Llavors nosaltres el que fem és, coneixent aquesta necessitat de xarxa que tenen moltes famílies, a més en una ciutat tan gran i tan individual com és Barcelona, és posar en contacte famílies solidàries amb aquestes que necessiten el suport i que no tenen la xarxa. Creiem, nosaltres ens agrada dir que fem una xarxa artificial amb la intenció que esdevingui el més natural possible, però que no deixa de ser d'entrada artificial.
I clar, de quantes famílies estem parlant? Perquè dius que fa 40 anys que té de vida aquest servei, i en aquests 40 anys imagino que s'hauran anat incrementant les necessitats, no? En un any, quantes famílies poden demanar aquesta ajuda?
Mira, l'any passat ens van arribar 111 demandes. Hi ha vegades que és la mateixa família en moments diferents, no? Perquè poden tenir una dificultat en conciliació laboral en un moment de l'any, però després tenen una malaltia o una intervenció i són situacions diferents amb necessitats d'ajuda diferent, no? Però l'any passat, per exemple, que tampoc ha sigut l'any que més demandes hem rebut, vam tenir 111 demandes. D'aquestes es van... diguem-ne que 62 nens diferents, que potser van tenir aquesta ajuda en diferents moments de l'any, van tenir ajuda d'una família col·laboradora i van estar 1.072 estades en família col·laboradora, que està bastant bé.
I de quin perfil, Maica, estem parlant, no? Quin tipus de família, no?, sol·liciten el vostre servei?
El nostre servei majoritàriament el sol·liciten famílies monomarentals. El 66% de les demandes són famílies monomarentals, monoparentals, pares progenitors que estan separats i també progenitors que estan en situació de dificultat i de vulnerabilitat, perquè el nostre servei és un servei que es demana mitjançant derivació d'altres agents que detecten o que bé reben la necessitat d'ajuda per part de les famílies amb necessitat.
Una família, una persona que vulgui ser col·laboradora d'aquest servei, què necessita? Què li demaneu? Quins requisits ha de tenir?
El nostre banc de famílies és molt divers. Tenim famílies que són parelles amb fills, sense fills, gent gran, gent jove, persones soles amb fills, grans, petits... En tenim diversitat. Qualsevol persona que vulgui formar part del servei s'ha de posar en contacte amb nosaltres, amb el Servei de Famílies Col·laboradores, o bé per telèfon, que és el 93 291 59 66, o bé pel mail, que són les nostres sigles, S de servei, F de família, C de col·laboradora, @bcn.com. Aquestes famílies el que faran és tenir una sessió informativa amb alguna de les tècniques del servei, els explicarem qui som, com funcionem, valorarem també quina és la seva motivació i el seu interès i si encaixa en el projecte, i després fem un estudi de validació. Aquest estudi consta d'unes entrevistes amb la treballadora social del servei, que és la Marta Mora, amb una de les psicòlogues del servei, que som la Marta Costoso i jo, i després fem una visita a domicili i demanem una sèrie de documentació, que la veritat tampoc demanem coses molt estranyes,
no?
Però el DNI, el certificat negatiu de delictes sexuals, que és obligatori per qualsevol activitat amb infància, i amb aquest procés coneixem quines són les seves disponibilitats, les seves eines, les seves habilitats, els seus gustos, per després, quan ens arriba la demanda, buscar el millor encaix per oferir a aquell infant que durant un temps els seus pares no poden fer-se càrrec, doncs donar-li un entorn familiar, atent, amb aquelles qualitats i característiques que millor li vagi amb ell, perquè tot i que som un servei que estem resolent els problemes dels adults, el que nosaltres tenim en el centre és el nen, i el que volem és que aquest nen, si no pot estar amb la seva família, que és on millor estarà, doncs que estigui el més acompanyat i amb un entorn afectuós i de qualitat per ell.
Clar, explica'ns una mica més, no, Rosa Maria? Jo crec que és interessant també que avui la Maica ens expliqui en què consisteix, no?, aquest servei, perquè igual hi ha alguna família família que, doncs, o alguna persona que vulgui col·laborar amb vosaltres i digui a què es compromet, no?, una família col·laboradora.
Nosaltres el que més ens diferencia d'altres serveis és que som un servei complementari en les tasques de criança. Som com uns tiets, com uns amics, vale? I el que ofereixen és el que es pot. Hi ha famílies que poden una setmana a l'any, una tarda a la setmana, un cap de setmana al mes, els caps de setmana amb pernocta, sense pernocta. Cada família té una casuística i una disponibilitat. I això és el que ens ofereixen. Després, quan ens arriben les demandes, aquí fem una mica d'encaix, no? Escolta, que ens demanen això, dintre d'això que s'encaixi una mica amb el que tu pots donar, com ho fem, no? I, per tant, hi ha una disponibilitat molt variable, igual que la diversitat del banc. Això també és variable al llarg del temps. Tenim famílies que durant l'estiu tenen més disponibilitat i durant l'hivern tenen menys. Famílies que tenen disponibles els caps de setmana i ara s'apunten a fer un màster i no en tenen durant 3 mesos. Bueno, el nostre banc és molt viu, el contacte és diari, quasi, no? És com molt, molt, molt comú que nosaltres sapiguem en quin moment estan les famílies. I si en algun moment, després de fer l'estudi, les famílies diuen, mira, és que ara ve una temporada, jo què sé, que tinc la mama que necessita més, o que els meus fills estan en un curs difícil i haig d'estar més per ells, doncs poden fer una parada, una baixa temporal, i no passa res, ja s'incorporaran quan tornin a tenir disponibilitat i tornem a marcar les disponibilitats que cada família pugui.
Clar, perquè vosaltres no sou un servei d'acollida ni tampoc un simple servei de cangur, podríem dir. Com us defineu? Com us agrada definir-vos, millor dit?
Primer, nosaltres som un servei preventiu, no? És un servei amb una tasca molt horitzontal on les famílies que volen ajudar ajuden des del mateix nivell i des de la mateixa realitat, no? Moltes de les famílies que estan en el banc amb ganes d'ajudar són famílies que han passat per situacions de necessitat i que han vist cobertes per algú puntual que potser no era la família, no? I s'han plantejat, ostres, si no hagués estat aquella persona que hagués estat de mi, del meu fill, en aquell moment tan complicat, no? Llavors, aquestes famílies, el que ofereixen és, bueno, el seu dia a dia. La diferència amb un cangur és que els nens no estaran a casa seva amb una persona adulta que els cuidi fins que arribi la mama. No, aquest nen, nena, en col·laboració, s'incorporarà a una dinàmica d'una família que ja existeix, que té una dinàmica pròpia i que enriquirà les seves experiències, les seves activitats, la seva forma de ser, de relacionar-se amb altres persones, ampliarà el seu món, no? Que aquest és el punt enriquidor i que a nosaltres ens agrada de destacar del servei, perquè és un servei d'infància en el que primer volem és que el nen estigui bé i el millor que es pugui.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace.
Estem aquí al Fabricació Pròpia, avui parlant amb la Maica Velasco, que és del Servei de Famílies Col·laboradores, amb la Rosa Maria Gené també, i clar, se'ns ha quedat ara potser pendent, no?, que tu li preguntaves abans, no, Rosa Maria?
Un aspecte, no?, que volies subratllar?
Sí, la diferència amb el servei d'acollida, no? El servei d'acollida és un servei de protecció on hi ha una retirada de tutela temporal o total. El nostre servei, per res, els pares estan presents, formen part de tot el procés i, a més, tota la dinàmica de la col·laboració és entre les famílies. Un cop ja s'ha començat la col·laboració i els hem presentat, hem signat els acords, que està tothom, s'han posat els límits, no?, l'agenda, per dir-ho així, de quan començarem, a quina hora ens trobarem, a quina hora recolliré el nen, perquè les famílies aniran a casa de la família col·laboradora a deixar el nen i a recollir-lo, com si fos a casa de l'àvia, a casa dels tiets, no? A partir d'aquí, qualsevol canvi que hi hagi serà entre les famílies. Ells tenen els telèfons. Escolta, que aquest dimarts que te l'havia de deixar, no te'l deixaré perquè m'han donat festa a la feina. Escolta, que el dimecres m'havia de quedar amb el nen, però m'han posat un metge i no em podré fer càrrec. Bueno, doncs totes aquestes converses, tota aquesta dinàmica la porten entre les famílies. Una relació normal entre adults per tenir cura de l'infant. I nosaltres des del servei el que fem és acompanyar aquestes famílies col·laboradores, sobre tot, que és les que estan en un espai més nou, amb un infant nou, i amb la família usuària també resolent totes les dificultats o canvis o el que elles creïn que necessiten.
Mai, que et puc fer una pregunta més personal. Sí. Quants anys fa que estàs treballant en aquest servei?
Jo em fa 8.
8 anys?
8 anys.
Clar, en aquests 8 anys també preguntar-te, no?, que ho hauràs vist gairebé tot, no? Què mou una persona, no?, una família, per voler tenir cura d'un infant?
És que hi ha
tanta diversitat, hi ha gent que s'apropa amb una idea i després es queda perquè no era el que pensava, però li ha agradat la idea de donar un cop de mà. Hi ha molta gent que ve perquè vol ajudar. Molta, com us deia abans, perquè n'han patit en el seu procés de vida alguna necessitat i pensen que ara és el moment en el que estan millor i poden donar, no? I també hi ha gent que per principis i per valors, no?, tenen com molt integrat la solidaritat i la necessitat de crear xarxa i d'ajudar-nos quan un pot, no? Hi ha molta gent que diu, jo ara estic rebent ajuda, però quan els meus fills siguin grans i jo tingui temps, jo això ho vull fer, perquè m'està servint, no? I això és molt important. Llavors hi ha molta diferència entre les motivacions que mouen a les famílies del banc.
Comentaves també que les famílies parlen entre elles, es truquen... Això deu crear també uns vincles importants, no?, entre aquestes famílies, entre aquestes persones que ajuden i les que són ajudades, no?, podríem dir.
Clar, penseu que hi ha casos que en el servei han deixat de pertànyer al servei, però que pertanyen a la vida de les persones.
Yeah.
És a dir, gent que et diu, bueno, nosaltres tenim uns protocols, unes necessitats de documentació, d'activació, d'acompanyament, no?, i et diuen, escolta, si és que nosaltres ja funcionem bé, o sigui, doncs em dono de baixa el servei, jo deixo de demanar el servei, però nosaltres continuem el nostre camí junts i juntes, no?, perquè es creen relacions d'amistat. Perquè la veritat és que amb els nens tot és molt més senzill, però els adults tenim la nostra, eh? O sigui, no sempre ens entenem, però quan la gent s'entén és molt bonic, no?, les relacions que es creen.
Ara hi haurà, estic convençuda, moltes persones, no?, que es preguntin també això, no? Maica, costa el moment de dir adéu a l'infant del qual s'ha tingut cura?
Tots els adeus ens costen, però aquest i el de final de curs i el de... No? A la vida tots són temps i processos. Però és que no són adeus, són fins aviat. Jo recordaré de les primeres persones que vaig rebre en el servei per conèixer-la quan vaig començar a treballar, no? Que m'ensenyava la foto que havia anat el diumenge a una comunió i m'explicava que aquella nena ella l'havia cuidat quan tenia 6 mesos. No? Aquella relació ha perdurat. En el servei hi ha hagut situacions que encara estan, com en molts altres serveis d'ajuda i de solidaritat, no? Quan es creen vincles bonics, doncs, bueno, poden ser menys freqüents, perquè la vida és molt complicada, però normalment queda. Hi ha d'altres que no, que les vides ens porten per diferents camins i es costa molt mantenir, i marxem i venim i tenim altres moments, però bueno, també és veritat que quan tu formes part d'un nen, tot i que no continuïs a la seva vida, tots tenim un record d'aquella persona que ens va ajudar, d'aquella persona amb la qui jugàvem de petits, que potser no hem tornat a veure, però que segueix sent una persona important que ens va transmetre afecte i valors en el moment del desenvolupament.
I ara, en quin moment us trobeu? Teniu prou famílies col·laboradores?
Mai.
O sempre necessiteu, no?
Mai tenim prou. I a més estem en un moment en què la veritat és que no en tenim moltes en relació amb anteriors, eh? I necessitem perquè, tot i que tenim famílies que les tenim parades perquè cap cas encaixa, tenim demandes que no podem resoldre. Penseu que lamentablement estem resolent quasi el 48% de les demandes que ens arriben. Perquè, clar, és molt difícil, és una ciutat molt gran, llavors podem tenir una família que tingui disponibilitat el mateix dia que ho necessita, pels horaris la logística no encaixa. O que tenim situacions que encaixa per la logística, però no, per exemple, perquè el número de germans no és assumible per la família col·laboradora, perquè potser ja en tenen 3, i aquells són 3 més, i els 6 a casa no pot ser, o les logístiques a vegades en una ciutat tan gran es fan complicades.
Mira, jo no sé, Rosa Maria, demanaríem a la Maica que ens tornés a repetir, no?,
sí,
el contacte.
Sí, les dades, exacte.
Per si algun oient, doncs, que s'animi a formar part, no?, d'aquest servei de famílies col·laboradores. Què ha de fer?
Ens ha de trucar al 93 291 59 66 o bé enviar-nos un mail a la nostra adreça, que són les sigles S de servei, F de famílies, C de col·laboradores, @bcn.cat.
Doncs Maica Velasco, coordinadora d'aquest servei de famílies col·laboradores, ja sou una entitat que dona un cop de mà a les famílies que ho necessitin. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver vingut, Rosa Maria, també gràcies a tu, no?
A vosaltres.
Per haver convidat a la Maica i que ens heu explicat tenir també, doncs, la vostra feina i la vostra tasca.
Gràcies per convidar-nos.